Ràdio Estel, temps de benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a temps de benestar, és gran ser gran.
Hola, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, salut per totes i tots. Ara passen uns minuts a les 5 i això és temps de benestar. Avui és gran ser gran. Els donem la benvinguda i les gràcies per decidir sintonitzar Ràdio Estel i el programa de la tercera edat és gran ser gran, un dels únics programes que dedica tot el seu temps i tot el seu contingut a parlar de les residències i de com estan ateses les persones que hi viuen, els seus residents. Per començar tindrem el tema del dia, a càrrec d'en Josep de Martí. Entrevistarem a experts que dediquen el seu temps a cuidar i vetllar per la salut de les persones grans. La borsa de treball i la consulta del treballador social serà a càrrec d'en Carles Reixac. Tot el que pot interessar conèixer de les nostres residències. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento, com sempre, les vies de so, José Matoses, a la direcció Josep de Martí. Bona tarda, Josep.
Molt bona tarda.
A la consulta del treballador social i a la bolsa de treball, en Carles Reixac. Carles, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
I a la conducció, Josep de Martí, Carles Reixac, i qui us parla, Marc Rius. I com sempre, abans de començar el programa, escoltem un consell.
És de suma importància pel cervell. S'ha d'aconseguir que els adults grans es posin un repte d'una cosa, aprendre i desenvolupar-lo. Que sigui una cosa totalment diferent al que han fet fins ara, que suposi un repte. D'aquesta manera es podran sentir útils.
En el programa d'avui ens mostraran com és un dia a dia en una residència. Ens presentaran i conduiran els convidats d'avui el senyor Josep de Martí, jurista i gerontòleg, professor del màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa, i en Carles Reixac, gerontòleg, màster de gerontologia i treballador social, especialista en dependència i gent gran. Bona tarda de nou a tots dos, endavant, com vulgueu.
Molt bé, bona tarda. I escolta'm, saps que ara, després de la pandèmia, s'està parlant molt de la solitud?
Sí, senyor.
I la gent gran.
Sí.
Sembla que això del confinament que vam patir durant la primavera i després tots aquests canvis continus que estan havent, doncs han produït...
Això que té un preu.
Sí, que molta gent, a més, que potser vivia a casa i podia sortir a passejar, i podia, el fet de quedar-se sol a casa més temps, ha produït una cosa, que és que la solitud no és només una situació, és una percepció, és una sensació.
I trista, per cert.
Trista i, a més, diguem-ne, amb dues dimensions. Jo puc estar sol, perquè, mira, demà vull estar sol. I saps què?
Clar.
Me'n vaig a passejar i que no em molesti ningú.
Això deu ser perfecte.
I aleshores estic gaudint la solitud.
Sí, senyor.
Però una altra cosa és aquesta sensació que estàs sol i no tens ningú que trucar.
Sí.
No tens ningú que et faci cas. I aleshores, això ho estic dient i ho enllaço amb una cosa. Ara el govern de l'Estat ha posat en marxa una cosa que diu el pla de xoc de la dependència. I ara ho estan parlant des de l'Estat amb les comunitats autònomes. Diu que volen gastar 600 milions d'euros. Són dinerets,
són,
no?
Dinerets.
Sí.
Es poden notar.
Es poden notar, i una de les coses que diuen és que la teleassistència sigui universal i gratuïta. O sigui, que tothom que visqui sol pugui tenir teleassistència.
És molt important, eh?
Molt, i a més, hi ha una cosa que ens ho han dit en el temps que portem el programa, quan hem parlat de teleassistència. Mm-hmm. Recordem que és això que et posen una mena de rellotge amb un botó, o un collar,
exacte.
O tens un pulsador. Aleshores, la idea és que tu pitxis el pulsador, per exemple, quan caus, però la veritat és que molta gent que ho té només toca cada cert temps per tenir una conversa. I no està malament, eh? No estan fent cap trampa.
Oh, i tant. Inclús si no pitja per fer tenir una conversa, ells també els truquen, senyora. Fa dies que no es troba bé.
Mm-hmm. Correcte. I això és el fabulós de la teleassistència.
Clar.
Aleshores, jo crec que ara, el que passa és que quan diuen que l'Estat i les comunitats autònomes s'han de posar d'acord, jo ja començo entre a tremolar i a esfonsar-me.
Sí, i tant.
Perquè costa tant que es posin d'acord per qualsevol cosa. Aleshores, jo només diria una cosa. Ànim l'Estat i les comunitats autònomes. Aviam, la teleassistència per tothom no és la solució de la solitud, però pot ser una part de la solució, i pensem que cada persona que potser ens està escoltant ara per telèfon, per la ràdio, i que se sent sola, doncs, potser estem una miqueta més a prop. I a més, potser sense esperar, trucar per telèfon a l'Ajuntament que toqui, perquè potser avui ja té dret a tenir teleassistència.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Doncs és gran ser gran, és aquest programa que ens poden escoltar des de tot Catalunya i des d'Andorra.
Sí,
i després des de la resta del món mundial a través d'internet.
Sí, senyor.
Però hi ha un lloc que jo el tinc especialment ficat dins meu, perquè per part de la família, d'una part de la família, que és Lleida. I hem tingut convidats de Lleida i avui tenim un convidat que representa un ens, un organisme, una institució que és molt important a Lleida. Molt bona tarda, senyor Xavier Castany, que és president del patronat de la Fundació ADESMA. Bona tarda i benvingut al programa.
Bona tarda i moltes gràcies per invitar-me aquesta tarda.
Jo estic segur que si ens estan escoltant des de Lleida,
segur,
és molt probable... No si ens estan escoltant. Qui ens estigui escoltant des de Lleida,
sí,
perdó. Amb tota seguretat que si diem que anem a parlar de la Fundació ADESMA, diran, sí, ja sabem qui és. Però per qui no ho sàpigui, què és la Fundació ADESMA, senyor Castany?
Oi, el meu ADESMA penseu que és una entitat que aquest any celebra el 25è aniversari de la seva fundació. Per tant, estem parlant d'una entitat amb tradició a Lleida, i més amb el món de les residències. No? Fa 25 anys les residències se van començar a fer amb un altre criteri, segurament el que tenim avui. Però sí, a Lleida, ADESMA ja és una entitat molt coneguda.
Clar, quan diem fundació, ja la gent pot tenir al cap que estem parlant d'una entitat sense afany de lucre, però sempre que hi ha una fundació, hi ha un promotor, hi ha uns promotors, hi ha una idea, hi ha una finalitat i hi ha un esforç col·lectiu per fer una cosa important. Com va sorgir la Fundació ADESMA?
Home, mireu que la història d'ADESMA Fundació és molt singular. Molt singular perquè no es va constituir com una fundació inicialment. Uns anys abans, se va constituir una associació sense afany de lucre que se'n deia Associació de Demència Senil i Malaltia d'Alzheimer, ADESMA. I aquí va sorgir tot aquest conglomerat que s'ha anat creant en els anys. No? Això va ser una associació que va posar en pràctica el primer centre de dia a Lleida. No havia Lleida centre de dia i en aquell moment va sortir i va posar en funcionament el primer centre de dia. A poc a poc això va anar ja canviant de l'associació, es va transformar en una fundació i amb els anys, ara és lo que és, una entitat important a Lleida. Important que atén aproximadament entre centre de dia i residència sobre les 160 persones.
Déu-n'hi-do, ja és un número important. I qui hi ha, diguem-ne, qui hi ha actualment a ADESMA, diguem-ne? Qui forma part del patronat o de la fundació?
Al desembre del 2018 va haver un relleu amb el patronat. Fins aleshores està comandat per uns membres, amb tradició, i a partir del desembre del 2018 vam entrar unes altres persones que es van fer càrrec de la fundació. Bàsicament per canviar l'orientació i modificar bàsicament el que era la missió i centrar tots els esforços en els usuaris, bàsicament.
I quan parlem d'usuaris, estem parlant d'usuaris de centre de dia, usuari de dues residències...
De centre de dia i de residència.
I hi ha algun projecte de futur de que ADESMA atengui a més persones o faci més activitats o...
Des de que vam arribar, la nostra missió és créixer. Som una entitat sense afany de lucre, que el nostre objectiu no és guanyar diners. Com jo li dic als membres dels companys del patronat, la nostra missió està en gastar diners a favor dels usuaris. Mm-hmm. Això sí que ho tenim clar, cada dia ho tenim més clar. I això sí que ens omple. Ens omple de satisfacció, això. Eh? Cada dia ho veig amb els usuaris, amb la gent que va a treballar cada dia, i això sí que ens dona força per continuar.
I suposo que en els darrers mesos, des de que el mes de març va esclatar de forma virulenta la pandèmia de la Covid-19 i que va entrar en algunes residències, suposo que han viscut una situació dura durant aquest temps, no?
Sí, jo, francament, he vist com una falta de reconeixement als treballadors de les residències. I això ha sigut una situació que ha sigut molt clara, no? Els treballadors de les residències han estat els soldadets que han estat davant contra el virus, que han estat amb la gent gran atenent-los amb i contra el virus. I, és clar, que se'ls hagi tractat com se'ls ha tractat, això jo crec que no està bé. I necessita un reconeixement, no sé com, però necessita un reconeixement. I jo des d'aquí vull cridar ben alt que aquests senyors han fet una feina molt ben feta. Mm-hmm. I els hem d'agrair tota la dedicació que han tingut a la gent gran.
Ara, fa un parell de setmanes, dèiem que la Generalitat havia anunciat que donaria 900 euros a cada auxiliar dels que han treballat durant la pandèmia, 500 altres professionals, quedaven fora el personal de cuina i neteja i manteniment d'aquest repartiment,
sí.
Però suposo que, deixant de banda aquesta part que potser és més negativa, que han deixat fora gent, dels que sí que ho cobraran, que són els gerocultors, suposo que sí que deuen sentir, com a mínim, alguna cosa de reconeixement, no?
Bueno, mireu, penseu que malauradament el treballador no sent el reconeixement fins que no ho cobre. Però jo també us puc assegurar que des del patronat de la Fundació hem decidit que tots aquests treballadors que per part de la Generalitat no se'ls vol reconèixer, el patronat farà aquest gest per reconèixer aquest esforç i pagar-los aquest complement.
Home, això és un gest molt bonic i que honra la Fundació d'ESMA, eh?
Però crec que la gent treballadora s'ho mereix. No els podem tractar d'aquesta forma. Aquesta diferenciació no la podem fer. No podem dir-li a la gent de bugaderia que no ha estat en contacte amb el virus. Ha estat en contacte amb el virus igual que el gerocultor. I això ho sabem tots.
Sí.
La gent de neteja, si no en passaven a netejar les habitacions, què feien? Han estat en contacte directe.
No, la veritat, no sé si comparteix l'opinió, però sembla mentida que la Generalitat, fent un gest que suposa gastar uns, no sé si són 32 o 34 milions d'euros, sí, un gest que és tan bonic en principi, l'hagin malmès no considerant que la persona de neteja i la persona de bugaderia també es van esforçar i també cada dia entraven en un lloc on estaven en risc de... No sé, a vegades sembla que qui pensa, no sé, es cansa de pensar i deixa de pensar al cap d'una estona.
Teniu tota la raó. Teniu tota la raó en aquest aspecte. Eh? Jo crec que si ho volien fer bonic, no ho han acabat de fer redó del tot.
I passem un momentet a altres persones que són... sabem els residents que són les persones grans que estan al centre de la seva atenció, però també tenim unes persones que són els familiars, aquests familiars que van veure que arribava al març i deien que ja no podien anar a veure els seus éssers estimats, que no es podrien treure, que a vegades trucaven per telèfon i costava parlar amb la residència perquè estaven tots enfeinats. Com ha sigut la relació amb els familiars per part de DESMA?
Mireu, jo us diré que per part dels familiars ha estat molt comprensiva. Sempre hi ha algú que no se sent ben atès, però indudablement la majoria ha sigut un plaer perquè ha sigut comprensius. Això sí, des de la residència, des del primer dia, han mantingut uns criteris de transparència amb els familiars. Els vam trucar, els vam explicar el que passava. D'una forma regular es anava informant de quina era l'evolució, si teníem o no teníem positius. Bueno, aquestes coses que teòricament s'haurien de fer. Mm. I jo crec que això a moltes els va deixar molt tranquils. Eh? Mm. Clar, nosaltres pensem que el primer positiu a les residències, dels dos que tenim, no el vam tenir fins a finals de juny, el primer positiu.
Ostres, o sigui que vam passar la part més dura del març, abril i maig, la vam passar sense que aconseguís entrar la malaltia.
Sí, sense cap, a cap de les dues residències que tenim vam tenir cap positiu. Va ser a finals del mes de juny, bueno, i a finals de juliol vam tornar a erradicar els positius que teníem i vam tornar a ser allò que en deien residència verda.
I ara som verdes o no? Ara som residència verda?
Bé, nosaltres en aquest moment ja fa un mes aproximadament que anem ingressant usuaris nous.
I si ara tenim algun oient que ens escolta des de Lleida o des del Segrià o la Noguera o la Segarra, de qualsevol comarca propera, i diu, home, a mi m'agradaria, amb això que estic escoltant i el que he sentit parlar, m'agradaria a mi mateix o un ser estimat que vagi a viure a la residència de Desma, tenen places lliures?
Sí.
O sigui, ara podria algú trucar i potser amb sort trobar plaça?
Jo crec que la majoria de les residències de Lleida avui trobarien plaça.
Ah, doncs fem una cosa. Com sempre diem que quan convidem algú al programa no és per fer publicitat, perquè cada setmana... Però si tenen places lliures sí que ens agrada. Quin podria ser un telèfon perquè algú pogués demanar informació?
El 973-234-747, del telèfon de la residència,
sí.
L'atendran perfectament.
El pot repetir, sisplau, perquè algú...
3-2-3-4-7-4-7.
Perfecte, doncs a mi em sembla que ja que normalment estan plenes les residències, si podem trobar un lloc, doncs fabulós.
Hola, bona tarda. Jo molt breument li volia preguntar, més que preguntar, és una apreciació. Jo penso que els auxiliars de clínica, els gerocultors, no se'ls ha tractat malament, ni se'ls ha maltractat. I per altra banda, jo sempre he fet programes de salut, he treballat amb metges i he entrevistat a metges, però penso que una paga, doncs, per què? Perquè han fet la seva feina ben feta. Tots ens obliguen a fer la feina i ens l'obliguen a fer ben feta. El camarer, si li demanem un cafè, si ens altera la cara ens enfadarem, ens l'ha de posar amb la sucret. Vull dir, cadascú fa la feina ben feta i considero que, bueno, doncs cobren un sou i aquesta és la meva opinió.
Doncs aquí sempre tenim el punt de la polèmica.
El blanc i el negre.
Sí. No sé si li vol dir una cosa, senyor Castany, perquè jo, si no, sí que li diré,
Perdonareu, ja em perdonareu, estic d'acord amb vostè.
Bueno.
Són professionals de dalt a baix. Ara bé, perdoneu, no sé si recordeu totes aquelles apreciacions al carrer, se feien davant dels hospitals.
Sí.
Jo no en recordo cap que es fes davant d'una residència.
I a mi, si em permet, senyor Castany, sí que voldria apuntar una cosa.
No
que
és significatiu,
que... No.
Però hagués donat a les residències, hagués donat també un...
Un reconeixement.
Ara que sí, sí.
I jo crec que sí que cal reconèixer la feina de les auxiliars i agricultores que van treballar durant tota la pandèmia, perquè sabem una cosa, que... Hi havia unes normes que deien que si algú havia estat en contacte amb un malalt s'havia d'anar a casa, però també durant tot el mes de març, abril, maig, qualsevol persona que treballés en una residència podia trucar per telèfon i tenir la baixa per telèfon. Aleshores, jo crec que el reconeixement, el que passa és que potser algun dia ens haurem de donar un reconeixement a tota la societat.
Clar.
Però les gerocultores, que sempre reivindiquem que són persones que treballen amb una feina molt sacrificada i amb un sou bastant... Bastant justet, la veritat. Estaria bé que poguéssim.
Sí, indudablement, Sí, però amb vostè.
Doncs senyor Xavier Castany, que és president del patronat de la Fundació Desma, moltíssimes gràcies per haver estat aquesta estona compartint aquesta tarda amb nosaltres i esperem que algun dia puguem repetir el programa, però també parlant amb algun dels residents, quan puguem tornar a obrir els estudis als convidats i que vinguin algun dia a Barcelona amb algun resident i que puguem compartir també parlant de quin és el dia a dia de les residències. Moltíssimes gràcies, senyor Castany.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu, bona tarda.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Doncs avui portem ofertes de feina de diferents punts de Barcelona, província, no d'altres províncies, però sí de Barcelona, província. I, per exemple, trobem que a Caldes de Montbui, la residència El Álamo busca un gerocultor o gerocultora. Si baixem ja més cap a la costa, per exemple, la residència Bon Dia Grau busca també un gerocultor o gerocultora i també en busca un, si tornem a pujar una mica al Prepirineu, no tant, a Corbera de Llobregat, la Llar de Benestar, també busca un gerocultor. De fet, inclús, també busca un gerocultor a Tordera, la residència Centre de Gent Gran Vitalia, l'Albert de Tordera. I com no, no podem acabar mai la borsa de treball sense, per exemple, explicar un infermer o una infermera. És com ja quasi mar, perquè sí, un propòsit. Sí. Almenys cada dia hem de dir un infermer, perquè si, com que n'hi ha, si no ho diem, quedem com que ho estem... Ho estem amagant.
És que s'enfadarien i tot.
S'enfadarien, no? Diríem. I nosaltres què?
Clar.
Doncs busquen un infermer o infermera a la residència Bacumar, a Barcelona, en busca un. I també podríem dir que en busca un la residència Eixample al Prat, al Prat de Llobregat, que a més busca un personal de fisioteràpia, és a dir, algú que estigui amb els residents fent activitats, tant individuals com grupals, quan toqui durant la setmana.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs ahir vam reprendre el tema del protocol de la Generalitat per residències en aquest marc del Covid i vam parlar de les sortides dels residents fora de la residència durant unes hores, és a dir, tota aquella sortida que fos menys d'un dia. Avui explicarem, doncs, què passa amb les sortides de més d'un dia. Més que res, perquè aquestes sortides, com vam explicar ahir, amb les d'un dia, avui expliquem les de dos dies, ja estan també acceptades i es poden fer. Què passa, però? Que quan una família, un resident, vol marxar, per exemple, un cap de setmana, unes vacances fora de la residència, ara, es pot fer. Però sempre se li ha de donar, per part de la direcció del centre, unes mesures de prevenció, se'ls ha d'explicar, i a més han de firmar el que és un... com un protocol que es diu un document d'acceptació que són conscients de les conseqüències que pot portar a sortir. Aquest document, però, és important que signem aquesta declaració responsable que es diu, la paraula és declaració responsable, i també és molt important, però, que si anem a casa d'algun familiar, que siguem un grup de convivència estable, que no ens anem relacionant amb altres persones i que entenguem que és molt important sempre portar mascareta. Però aquí vull fer un incís molt important. Quan tornem a casa, quan tornem a la residència, és a dir, estiguem a casa i tornem a la residència on estàvem abans, ens faran un altre cop quedar 14 dies en zona groga aïllats. Per què? Per prevenció. Perquè tot i que sapiguem aquestes mesures de prevenció i les haguem complert, clar, poden haver passat coses que ens passen per alt. Per tant, fan un PCR i ens faran estar uns quants dies més amb aïllaments fins que sapiguem que hi hem portat el tema. Més que res, molt important això per també altra gent que també viu a la residència.
Molt bé, doncs, Josep i Carles, ens veiem al programa dimecres vinent. Fins aquí és Gran Ser Gran. Els agraïm la seva companyia i els emplacem per demà divendres a les 5 de la tarda amb el programa Eixos de Felicitat. I dimecres vinent ens tornarem a trobar amb És Gran Ser Gran. Adéu-siau.